Al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 2:45.
Quan el baríton Enric Martínez Castignani i el pianista Albert Guinovart pugen a l'escenari, es poden escoltar coses com aquesta. Aquí els teniu amb una peça de Strauss de fa 2 anys, però ara han preparat un viatge pel qual ens han de fer de guies. Es tracta de Paisatges, el concert que podreu escoltar aquest divendres a partir de les 8 del vespre al Teatre Principal. I en comencem parlant amb el cantant. Enric, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia.
A veure, com va sorgir la idea de crear i fer aquests paisatges sonors?
Bé, doncs això... La idea va sortir d'una proposta que em va fer la Joana Soler, de Joventut Musical de Sabadell. Fa doncs, uns 3 anys em va demanar que fos l'artista resident de la temporada i llavors li vaig presentar un projecte amb 4 recitals. Aquest és l'últim, l'últim d'ells, no? I volia que fos una cosa com més fresca, perquè els altres eren més densos, anem a dir, va haver-hi el viatge d'hivern, va haver-hi músiques una mica més potents, no? Sobretot espiritualment parlant. Llavors, aquest últim concert de la residència volia que fos una cosa, pues, sí, com fresca, no? Com un passeig, com visitar diversos llocs. Llavors, feia temps que volia fer les Songs of Travel de Vaughan Williams i va ser una magnífica ocasió, que és una obra amb 9 cançons meravelloses inspirades una mica doncs, amb els paisatges anglesos, no? I que també explica una mica el recorregut del protagonista per totes les seves inquietuds, tant interiors com exteriors. No? Seria com una espècie de mini viatge d'hivern de Schubert, però amb un toc una miqueta més lleuger, tot i que la música és brutal. Normalment els intèrprets de casa nostra no l'acostumen a fer i vaig pensar que també seria una bona ocasió de posar-ho sobre la taula, no? I llavors vaig dir, bueno, doncs ja que estem aquí, continuem una mica visitant llocs, no? Llavors vaig pensar en aquestes cançons de Miquel Ortega, amb textos de García Lorca, que també ens inspiren una miqueta tot el que és el sud d'Espanya i formen part d'unes cançons que jo ja havia enregistrat fa 10 anys, que formaven part d'un disc que es deia Memento, CD Solidario, que vaig enregistrar i que els beneficis van anar per l'associació de pares de nens amb neuroblastoma, no? I dels 600 CDs, tot el que es va recaptar d'aquells CDs, que van ser bastants diners, van anar a parar aquesta associació i aquestes cançons estaven dintre del disc i ara me'n va venir de gust recuperar-les. I per acabar, pues, seguíem el recorregut i anem, bueno, pues vamos a visitar un poco Sud-amèrica, no? O Iberoamèrica. I vaig posar aquestes cançons de Guastavino, que són unes cançons argentines, que parlen també molt de sentiments, de flors, de diferents llocs i per acabar el concert són unes cançons molt fresques i precioses, o sigui, el públic li encantaran.
Jo crec que serà un concert viatge inspirador que despertarà els sentits amb totes aquestes peces, amb tota aquesta tria tan interessant que has comentat i t'acompanyarà, evidentment, l'Albert Guinovart, no? Explica'ns també com ha anat doncs, aquesta col·laboració.
Bueno, amb l'Albert ja fa molts anys que col·laborem. Si ell està lliure, ja sap que el truco i quan tinc recitals per fer i els faig amb ell. És un gran intèrpret com a pianista ja, però també com a acompanyant. No? Per mi un recital de Lied no s'entén si tu no tens una persona que toca amb tu, no només que t'acompanya, sinó que realment viu les cançons amb tu i que estem pendents tots dos. És com un equip, no? I l'Albert, la veritat és que és fantàstic en aquest sentit i com ja fa tant de temps que treballem junts, doncs hi ha coses que tampoc no fa falta ni dir-les quan ens deixem, no? Ell m'escolta, jo l'escolto I bé, funciona molt bé el tàndem. De fet, aquí a Sabadell hem fet diversos concerts i sempre molt, molt bé, molt a gust.
Home, això és un regal, no?, i una aposta segura, sí, tenir aquesta complicitat a l'escenari, que no és fàcil,
que no és,
sempre.
No és fàcil de trobar algú amb el que t'entenguis bé a l'escenari, tot s'ha de dir.
Totalment. I escolta, parla'ns també doncs, d'aquests tres compositors, no?, d'aquests tres llocs tan diferents i també de tres èpoques, de tres moments històrics també molt allunyats. No? Explica'ns una mica també doncs, això, que a través de la seva música, doncs, com farem aquest recorregut que despertarà també els sentits.
Bé, en Vaughan Williams és un compositor anglès de la primera meitat del segle XX. Precisament aquestes cançons, ell va agafar uns texts de Robert Louis Stevenson, que és un escriptor que la gent coneixerà perquè va escriure el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, La Ida del Tesoro i coses d'aquestes, però en aquest cas ell també escrivia molta poesia i aquestes cançons formen part d'un recull molt més ampli, però en Vaughan Williams va agafar aquestes 9 cançons i es van publicar en 2 volums diferents, no? I és una miqueta doncs, també portar en el que és tota la residència que he fet una mica la música anglesa, no?, que té un caire diferent a l'alemanya, francesa o espanyola que hem sentit. I realment són músiques molt fresques que el públic, quan les descobreixi, descobrirà com quasi com una flaire, no? Una flaire realment a Regne Unit. Uh-huh. Després, si seguim cronològicament, tenim en Carlos Guastavino, que anem a dir que va ser un compositor que va viure quasi tot el segle XX, va morir a l'any 2000, i té una ingent producció de cançons, moltes d'elles inspirades en la natura. Per exemple, té un recull que es diu Flores Argentines, que una d'aquestes cançons, La Flor de l'Aguapé, la cantarem dintre d'aquest recital, però després té altres, per exemple, com La rosa i el sauce, que parla d'una història d'amor entre una rosa i un arbre, no? I que toquen molt, jo crec que toquen molt la fibra sensible i íntima de la gent quan les escolta. No sé què té aquesta música, que tampoc és que sigui... Uh-huh. Dius, és música complicada, que escrita així com, doncs, jo què sé, un Schubert, un Schumann, que té... No, són harmonies realment molt maques, molt estupendes, molt, inclús en alguna cançó podria dir que són simples, però la conjunció dels textos que ha agafat i l'acompanyament pianístic que ha posat fa que surtin de cop i volta els sentiments a flor de pell. Això el públic ho podrà veure ja des de la primera, que és el San Pedrino, uh-huh, ja ho podrà veure d'entrada. I enmig, entre aquests dos compositors, he posat el meu estimat Miquel Ortega, que és un compositor i director d'orquestra i pianista que encara està viu, va néixer el 63, i que té una prolífica carrera sobretot com a director d'orquestra i com a compositor. Ha compositat fins i tot òperes que fa poc li van estrenar a la Casa de Bernarda Alba. I ell acostuma a agafar textos de poetes molt, molt interessants sempre. Uh-huh. No els agafa casualment, no? Ja té música de Miquel Hernández, del mateix García Lorca. I si realment el que sorprèn del Miquel, que a més, ell inclús ha arribat a composar-me una cançó per mi dedicada i tot, no? Els que li, anem a dir, els que li hem cantat més obra, sí, doncs sempre ha tingut aquesta deferència de cuidar-nos una mica, no? Uh-huh. I és una persona, un compositor, que també va ser cantant i cuida les veus al màxim. O sigui, ell sap perfectament com escriure per una veu. I quan tu cantes les seves cançons és una delícia vocalment parlant, no? Perquè no sap molt bé el que necessita l'instrument vocal en cada moment. Uh-huh. I reflexa molt bé el caire del que s'està dient a la cançó.
Mm. O sigui que entenc que llavors aquests paisatges de viatge no només són exteriors, sinó que també tenen un component molt fort interior, no?
Sí, sobretot, a veure, sobretot en Vaughan Williams, clar, la persona que explica totes aquestes poesies, aquestes cançons, té amors i desamors, ja sigui amb persones o amb l'exterior, no, amb els paisatges. Inclús es pot veure com al final del cicle el protagonista pues, fa com una oda a l'art, no? I quasi explica que l'art el salva, inclús en el moment de la seva mort, no? Que quan ell mori quedarà la seva obra o les seves interpretacions. I realment és potser l'obra més profunda. Les altres toquen coses més a flor de pell. Bueno, García Lorca sempre ha estat un poeta que ha tocat fibres molt sensibles dels sentiments humans.
Arriba l'ànima, sí.
Sí. I després, pues, Guastavino, anem a dir que el denominador comú de totes les cançons seria l'amor amb totes les seves facetes, no? Ja sigui amb el desamor, amb un amor que realment es du a terme, com l'última peça que cantarem, que és Bonita Ramadé Sauce, que és molt fresca. I sí, la gent passarà una hora i quart, més o menys, realment encantada de que se li estiguin obrint els poros del cos.
Totalment, i que ens arribi, no?, amb aquesta connexió amb totes aquestes cançons d'amor i desamor. Com a baríton, no?, també explica'ns a com doncs, interpretareu aquestes cançons, no?
Bé, això sempre és el quid de la qüestió, no? I cada obra necessita una situació interior per nostre diferent. I també forma part de la nostra feina, no? Si nosaltres no estem sentint allò que interpretem, serà difícil que el públic ho pugui arribar a copsar, veure uns senyors allà o unes senyores que estan tocant i ja està, no? Però realment la cosa interessant és poder apropar els sentiments, l'estructura profunda, no? El sentiment profund d'aquelles melodies i transmetre-ho i fer que viatgin amb tu, que sigui un viatge interior amb el que tu estàs sentint.
I escolta, Enric, com és ara també doncs, la teva feina, no? En temps de pandèmia, això de cantar doncs, amb distàncies socials, amb aforaments limitats, amb mascaretes, no? Amb les restriccions que hi ha avui dia. Ha canviat molt, no? M'imagino, la feina.
Ha canviat molt i s'ha de tenir molta paciència perquè, primer, que quan estàs treballant, doncs clar, el fet de la mascareta, penseu que nosaltres els cantants respirem cada 2x3 i, a més, amb una força inusitada, que es diria, no? I depèn del tipus de mascareta que tens, el respirar se't fica dintre de la boca i impedeix que puguis tenir una capacitat respiratòria correcta, és més complicat, no? Llavors, bueno, et compres unes mascaretes especials que hi han i, sobretot, et carregues de molta paciència perquè les agendes, bàsicament, varien molt. O sigui, cada dia tens una cancel·lació d'una cosa, una òpera que et canvien de dates... En fi, és una mica merder. Jo tinc la sort que tinc altres facetes que també em fan que, si falla una mica, doncs, si et suspenen una òpera, doncs tinc doncs les conferències que dono per la Fundació La Caixa o les col·laboracions que faig amb altres entitats que es dediquen al mecenatge i l'empresa per tirar endavant la cultura, i tot això em dona una diversificació que m'ajuda a no estar mai aturat, no? Però sí, realment, són temps molt complicats.
Perquè a vegades se'ns oblida, no? Però els cantants sou com atletes, no? Professionals, o sigui que necessiteu mantenir una certa activitat regular, no? Per, doncs sí. Això, per mantenir-vos en forma.
Totalment. Això es nota moltíssim. L'altre dia li deia a l'Albert, no?, assajant, dic, ostres, com es nota que fa mesos que no tinc una activitat regular, no? És molt a salt de mata, que diuen en castellà. Llavors, has d'estar sempre exercicis, tant de respiració com físics, mantenint la veu. És realment més esgotador que si estiguessis en actiu tota l'estona.
Totalment.
És realment esgotador, mental i físicament.
I escolta, explica'ns també, en el teu cas, per què vas decidir també doncs, a ser cantant d'òpera i també, no sé com portes també, quins projectes tens ara a part de paisatges.
Doncs mira, jo no vaig decidir ser cantant, ho va decidir la vida, perquè jo volia ser director d'orquestra. De fet, tinc la formació de director i he dirigit molts anys orquestres de joves, però a poc la vida em va anar conduint cap aquí i he tingut molta sort, sóc molt afortunat, m'ha anat molt bé, he cantat a llocs fantàstics, doncs com la Fenice, l'Òpera de Lió, el Teatre Real, el Liceu, a Ginebra, no sé, a llocs meravellosos, i he pogut viatjar moltíssim gràcies a la feina i enriquir-me molt també com a persona. I ha estat un regal que m'ha fet la vida. Jo doncs, podria tenir més o menys condicions i m'ho puc haver treballat més o menys, però és la vida la que t'acaba posant al lloc, no? I respecte a l'altra cosa que em proposaves...
Sí, dels projectes que venen de cara al futur, perquè, clar, penso ara mateix, no sé si les entitats s'estan atrevint a programar o encara és una muntanya russa també de cancel·lacions i som prudents.
Bé, mira, avui mateix he rebut una notícia d'una cancel·lació per la temporada que ve, però jo l'únic que puc arriscar-me a explicar és fins a l'agost, no?
Vinga, doncs explica fins a l'agost, no serem més agosarats per si de cas.
Sí, perquè hi ha moltes altres coses, però tot està ballant tant, no?, que dius, ai, no sé, mira, ho poso un interrogant a l'agenda, saps? Sí, ara, quan acabi això, quan faci aquest recital, al cap de 10 dies me'n vaig a Madrid, aniré 6 setmanes a Madrid perquè entro en una producció de Viva la Mamma, que es diu, és una òpera de Donizetti, molt divertida, que farem al Teatro Real, que ja l'he fet, la vaig estrenar a l'Òpera de Lió i al Teatre de Ginebra. És una òpera molt fresca, molt realment, ara en aquest moment que la gent està una mica trista per tot això de la pandèmia, doncs funcionarà estupendament bé, no? I després encara hi ha un altre recital al Festival Albéniz, amb un programa que ja havíem fet a Sabadell, en aquest cas serà amb una pianista, amb la Victoria Guerrero, una pianista fincada a Salzburg, però ella és de Jerez, de la Frontera, una fantàstica pianista, i serà també un programa molt fresc, molt d'estiu, molt d'autors francesos i espanyols que van estar connectats amb la ciutat de París en un moment o altre, i aquesta ciutat va fer que, doncs, va influir decididament amb la seva manera de composar. Realment és un programa per l'estiu meravellós, no? I el que vindrà després, pues ahí está todo, bailando.
Entre cometes, ho deixem així, entre cometes. I aquest recital, Siempre nos quedará París, com deies, doncs sí, es va estrenar també al Principal de Sabadell. Sí. Hem de dir, a més, Enric, que tu has estat nominat als Premis Grammy, també has estat reconegut amb diferents premis, no?, de l'Orfeo Català. Sí. Com reps també tots aquests guardons, no?, aquests reconeixements?
Doncs mira, els reconeixements són el que són reconeixements, no? Una cosa és l'essència que tu ets i una altra cosa és amb el que et poden identificar, no? I realment els Grammys, els premis exteriorment, doncs, serveixen per identificar-te, però l'essència de cadascú no té gaire a veure amb aquests premis. Això és una cosa realment ocasional que es dona perquè has fet bé la feina, suposo, i que ajuda moltíssim a construir una carrera perquè et donen un cert prestigi, no? Però no podem oblidar que els intèrprets tenim el deure de ser totalment honestos amb nosaltres mateixos i amb la música i amb aquesta... des d'aquest centre de gravitació, no? Des d'aquesta humilitat, hem de transmetre tot el millor que puguem, les partitures que cauen en la nostra mà, perquè no, realment no som nosaltres els protagonistes. Quan comencem a cantar o interpretar, el protagonista de cop i volta és la música. Tu ets simplement un mitjà per transmetre-la.
Però un mitjà que ens emociona, que ens enamora i que la veritat doncs és que connecta, no?, també. I és veritat que el que dius, no?, de la música, perquè moltes vegades on no arriben les paraules, doncs la música, no?, ens fa connectar. Escolta, perquè clar, també hem de dir que l'Enric, a més d'un baríton fantàstic, també és gestor cultural.
Sí, que em treu moltes hores del dia, també ho haig de dir, eh?
I hores de son, també? Hores de son també et treu o no?
Hores de son també. Recordo quan vaig ser el fundador i el director del Live Victoria durant molts anys, i quan l'estava creant, recordo que estava treballant a la Fenice de Venècia i sortia a assajar a les 8 del vespre, me n'anava a l'apartament, sopava i a les 10 em posava a treballar fins a les 3 del matí i el dia següent a les 10 un altre cop al teatre. I així van ser mesos i mesos allà al teatre on estigués treballant com un animal. I són també viatges que fas a Madrid per entrevistar-te amb el Ministeri, amb gent relacionada amb la cultura, amb empreses. M'agrada escriure articles sobre el que penso del que s'està, com s'estan gestionant els teatres, els auditoris, o què s'està fent amb la gestió de la cultura al país. I, bueno, intento posar un granet de sorra i una mica de mirada cap a un altre lloc. Intento que es canviïn els paradigmes de la gestió cultural, que moltes vegades per mi són deficients. Falta una mirada molt més àmplia, molt més a mig, llarg plaç, una mirada més de que els projectes estiguin enfocats de cara a la comunitat i no simplement al relumbron, no? I intentar que els nostres conciutadans apropin els projectes culturals pel que tenen de qualitat i pel que els fan sentir, no perquè hi hagi un nom o un altre. No? Això són idees difícils d'inquibir a la nostra societat, però jo no perdo l'esperança.
I no la perdis mai, no la perdis mai. Doncs, Enric, moltíssimes gràcies, perquè sabem que has de marxar i nosaltres ara el que farem és parlar també amb l'Albert Guinovart i amb la Joana Soler de doncs, precisament aquests paisatges i d'aquest espectacle que podrem veure doncs, justament divendres al Teatre Principal. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies. Vinga, adéu.
Cançons com aquesta del repertori de Songs of Travel de Williams sonaran precisament també aquest divendres al Teatre Principal. I per acompanyar doncs, el cantant, les tecles del piano les farà sonar l'Albert Guinovart. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, explica'ns què és el que vas pensar quan l'Enric et va dir que et volia per fer aquest recital i que et va demanar si el podies acompanyar, com ens ha explicat abans.
Sí, bé, ja he fet unes quantes col·laboracions amb l'Enric. No, jo no em considero un pianista repertorista, vull dir que hi ha pianistes que ho fan molt bé i que es dediquen a això amb una gran profunditat. Jo la veritat és que no tant, perquè ja sabeu que combino amb altres coses, però sempre m'agrada quan el repertori m'atrau, doncs m'encanta dir que sí, i a més amb un musicàs com l'Enric, doncs encara millor. Vull dir que, a més d'aquest repertori, la segona part, bueno, no hi ha parts, però vull dir que la part del Miquel Ortega i del Guastavino sí que la coneixia, però Vaughan Williams és el primer cop que ho tocaré, o sigui que em va fer molta il·lusió estrenar-me amb aquest cicle.
Uh-huh. Al principi hem escoltat precisament una cançó on ja interpretàveu junts, no?, un tema d'Strauss de fa un parell d'anys. Com sí. És treballar també amb l'Enric? Explica'ns què és el que porteu cadascú de vosaltres.
Doncs bé, a mi m'agrada molt treballar amb alguns cantants com l'Enric, per exemple, que coneix en profunditat el repertori i no només, diguem-ne, és que assagem i ell canta i toca el piano, sinó que es posen en comú moltes coses, entre elles, per exemple, el text. Ell té molt clar els textos, sigui en alemany, en anglès o en castellà o en què sigui, doncs que s'ha d'aprofundir. La música va, diguem-ne, al servei uh-huh. també d'aquest text, no? Que això és el que fa el compositor. I per mi és molt enriquidor, perquè és clar, el món del lead, no? Bueno, igual que tot el que tingui a veure amb un text o amb una història, doncs és una música que està al servei d'això. I vaja, vull dir que és un plaer poder treballar d'aquesta manera.
Exacte. Escolta, hem repassat amb l'Enric tot el repertori previst, no? Aquest viatge exterior i també interior, no? Amb diferents compositors. Suposo que és molt exigent, no? Per tu com a pianista també, doncs, aquest repertori, què en penses?
Sí, bé, moltes vegades tens la cosa de que els pianistes acompanyants, que ara ja no es diuen acompanyants, sinó que es diuen col·laboratius en anglès, que bueno, a mi no m'importa massa això, eh? Però vull dir que no és tan difícil el repertori com clar, com fer un recital de piano sol, no? Però, esclar, té altres dificultats, o sigui que quan tu estàs sol estàs lliure i no has de dependre de ningú. En canvi, doncs clar, fer música en comú, tot el que és música de cambra, i fer líder, doncs esclar, té una altra dificultat. Has de respirar de la mateixa manera, has d'afrontar d'afrontar la mateixa, o sigui, s'ha de negociar coses, i realment clar, no, i a més tècnicament tampoc és fàcil aquest repertori, o sigui que ja ho veuran
no
els
és,
que,
no.
que és molt lluït i molt vull dir, potser no són els autors més coneguts del món, però en canvi la música jo crec que els atraparà de seguida.
Sí, és exigent, però després despertarà els sentits dels espectadors. Escolta, no sé com ho fas tu, viatges amb la ment mentre vas apretant allò les tecles del piano amb aquestes melodies?
Sí, clar, és que la música... Bé, a mi passa una cosa també, que a vegades ho he comentat, que la música per si sola a mi ja em fa viatjar, o sigui, si a sobre està basada en un text, doncs més que més, no? Però si el compositor ha transmès bé aquella poesia, de fet, moltes vegades no caldria ni entendre el text, perquè ja la música traspua el que el poeta també deia, no? Uh-huh. I llavors, doncs, esclar, jo em deixo portar no només pel coneixement del text, sinó també pel que que en el fons és la, vull dir, estem fent, no estem llegint una poesia, sinó que estem fent música, no? Llavors la música transmet, si el compositor és bo, i en aquest cas ho són els tres, doncs transmet aquesta gran poesia, no?, aquesta musicada.
I escolta, després d'aquest concert, Albert, quins projectes t'esperen? Perquè suposo que en aquests temps de pandèmia, no?, sí, la incertesa a vegades és massa present, no?, en el vostre sector.
Doncs sí, sí, sí. Bueno, mira, he pogut fer aquest concert precisament perquè s'han posposat unes coses que tenia previstes per l'any que ve, però bé, tinc, home, a nivell de composició tinc projectes grans, tinc una celebració d'una cantata de les Corals Infantils de Catalunya, estrenaré un Messies al Palau amb els amics de la Unió de Granollers, i després em fa una cosa que em fa molta il·lusió, però que potser us explicarà la Joana, de cara a Sabadell l'any que ve. No sé si...
Doncs escolta, afegim a la Joana Soler. Joana, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, que ens ha fet aquí un mini spoiler. Explica'ns aquest concert, a veure.
Aquest concert dona per acabat la residència d'un artista, i per l'any que ve començarà un altre, que és amb l'Albert. El que passa que més detalladament, això ho explicarem quan començarem la temporada. Però tindrem a l'Albert aquí a Sabadell, ens el farem nostre, vaja, ben bé dues temporades i mitja.
O sigui que l'aprofitarem bé, eh?
Ui, tant i tant. Podrem gaudir de l'Albert, però molt i molt, eh? A nosaltres ens fa molta il·lusió, i a mi em consta que a l'Albert també li va fer molta il·lusió quan li vam comentar. És que sí, Albert?
Molta, molta il·lusió, la veritat. Sempre m'he sentit molt a casa, Sabadell, vull dir que sento que se m'estima i sempre m'han donat oportunitats, o sigui que aquesta serà una altra de molt bona.
Totalment. Escolta, Joana, i explica'ns a tu també com a programadora com va, no?, doncs el que portem de temporada i quines són les expectatives.
Les expectatives, a veure, queden molt curtes. Igual com abans t'ha dit l'Enric, que com a molt es pot explicar fins a l'agost. Jo no sé si hem de ser tan optimistes i poder explicar fins a l'agost, perquè com que les coses a nivell de pandèmia i a nivell del virus estan molt complicades, però el que sí que és cert que, vaja, fins al mes de juliol em suposo que podrem seguir fent concerts. Jo tinc l'esperança de que a partir de la temporada que ve, a partir del mes d'octubre, puguem tornar a començar. Aquest any, excepte el concert del mes de novembre, que el vam haver d'anul·lar pel virus, els altres els hem fet, i els altres els hem pogut seguir programant. Hem de posar, en tot cas, un xiri a la Mare de Déu de Montferrat, que ens conservi la salut i que així fora, si és que se'ns emporti una mica aquest virus, i així podrem gaudir molt més de la música, tot i que a mi em sentireu a dir sempre que la música ja és de per si una medicina, vol dir que, per tant, l'hem d'aprofitar i l'hem de fer servir per tot allò que ens pugui aportar de bé.
Doncs sí, per precisament guarir cos i ànima. Escolta, no volíem acabar aquesta entrevista sense que ens expliquessis aquest nou nomenament, no?, que has tingut doncs, com a vicepresidenta primera de la Junta Directiva de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya.
Exacte. El dissabte passat es va fer l'assemblea ordinària, l'assemblea que es fa cada any, i com que hi havia doncs, canvis de càrrec, perquè n'hi havia uns que ja acabaven el seu mandat, i llavors doncs, el president em va demanar a veure si el volia acompanyar doncs, en aquests nous 4 anys, i bueno, vaig pensar que sí que era una bona cosa i li vaig dir que sí. En definitiva, suposo que és un reconeixement a la tasca que s'ha fet aquí a Sabadell al llarg d'aquests 65 anys, vol dir que perquè aquest any ja celebrem el 65 i mai hem deixat de tenir activitat. Vull dir que hem programat sempre. Vull dir que l'únic any que no hem programat va ser l'any passat per causa de la pandèmia, però això ja és una causa de força major. Tot i així vam fer 3 concerts, eh? Tot i així vam fer el gener, febrer i març concerts. Després, fins al mes de setembre, no hi vam tornar. Vam haver de fer un parèntesis. Però tampoc, o sigui, de qualsevol manera, és un any que tampoc hem deixat de programar.
Doncs totalment.
I, llavors, això no deixa de ser doncs, un reconeixement a aquesta activitat i a l'experiència que també podem portar després de tants anys d'estar al davant de joventuts musicals. No tan sols jo, sinó que totes les persones que m'han precedit. Perquè
totalment.
Si no hi hagués hagut aquest treball, aquest esforç, jo avui no podria fer el que estic fent, això segur. Mm.
Doncs, Joana, felicitats, que se t'haurà girat feina, però amb la teva energia segur que tiraràs endavant aquest i tots els reptes que s'hi posin al camí. Moltes gràcies a tots dos, a Albert i Joana, i nosaltres doncs, divendres allà al teatre principal també doncs, per gaudir d'aquests paisatges. Una abraçada.
Igualment, gràcies.
Fins aviat.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.